L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
El Dakar avui es disputava l'etapa reina.
Torna al Dakar, la prova més dura de la Terra, i els pilots Repsol hi planten cara. Repsol t'ofereix l'actualitat del Dakar.
En un principi estaven previstos 650 quilòmetres cronometrats pel desert d'Atacama. L'organització, però, va retallar l'etapa per problemes meteorològics. Tot i això, Marcom ha tingut problemes que han posat en perill el seu còmode lideratge a la cursa. Això, com a mínim, durant una estona aquesta tarda. Anem cap a Xile. Marta García, bona tarda.
Hola, bona vesprada, Òscar.
Hem tingut tots plegats un ensurt, però sembla que ha quedat en ensurt. Al final, Marcoma no ha perdut el lideratge. Com va això?
De moment encara no, perquè les referències últimes són del CP5, del cinquè control de pas, que donen a Viladoms com a líder provisional de l'etapa, i a Marcoma no sabem exactament en quina posició, però sí sabem que està a 14 minuts. Per tant, tenint en compte que Fretigny encara no havia passat per aquest punt quilomètric i era el seu perseguidor en la general, Marcoma tenia 1 hora i 6 minuts d'avantatge sobre el francès, el lideratge en aquests moments no el perdria. El que passa és que, com deies, ha sigut un moment de confusió, sobretot perquè durant aproximadament 1 hora i mitja no s'ha sabut res de Marcoma. Sí que se sabia, l'última referència des de l'IDTrack era de les 2 del migdia, hora de Xile, per tant, a les 6 de la vesprada en Catalunya. I l'últim que sabia és que tant ell com Sinepre, que era qui en aquell moment liderava l'etapa, s'havien perdut i havien fet com una volta d'uns 23 quilòmetres aproximadament fins a tornar a la pista bona. El problema era que Cyril Depré tornava a aparèixer en cursa, però no apareixia Marcoma. Un ensurt, com dèiem, perquè en la sala de premsa ja s'ha informat que Marcoma apareix a 14 minuts de Jordi Viladoms, i també ho hem pogut confirmar parlant amb el team manager de l'equip Repsol KTM, amb Jordi Arcarons, que ens ha dit que sí, estava a uns 14 minuts del líder, que afortunadament per als nostres interessos també, sobretot de l'equip Repsol KTM, doncs és Jordi Viladoms.
Marta, durant aquesta hora i mitja que Marcoma no apareixia en lloc, hi ha hagut nervis també en el seu equip, és a dir, ells tampoc no tenien confirmat quina era la posició de Marcoma?
De fet, nosaltres hem sigut qui ha donat l'alerta de que Marcoma no apareixia en cap de les referències que ens anaven passant. A partir d'aquí, el cap de premsa de l'equip, que treballa amb nosaltres al nostre costat, doncs, ha parlat amb Jordi Arcarons. Sabeu que les assistències doncs, acostumen a tenir bastantes referències també de cursa, i sí que hi ha hagut un moment de confusió perquè Marcoma no apareixia. Se'ls ha preguntat directament a l'organització, als que estan encarregats precisament del control de l'IDTrack, i l'alarma saltava quan l'última senyal de Marcoma apareixia a les 2 del migdia aproximadament, hora d'aquí a les 6 de la vesprada en Catalunya, i com deia, hem estat doncs, aproximadament 1 hora i mitja sense haver absolutament res de Marcoma.
Doncs al final tot ha quedat en un ensurt de moment, perquè insistim que l'etapa encara no s'ha acabat, però en tot cas durant 1 hora i mitja no hi havia notícies d'on estava Marcoma. Finalment ja ha reaparegut gràcies al IDTrack, n'haig de dir, Marta?
IDTrack.
IDTrack, molt bé. Acabarem aprenent fins i tot de tecnologia. Vaja, el GPS, per entendre'ns. Doncs el GPS de Marcoma no donava senyals i per això fins i tot el seu equip patia pel lideratge. Finalment, però, l'han retrobat a través de la tecnologia. Està a 14 minuts del líder de l'etapa, que no és el seu màxim rival a la general. Per tant, de moment, les coses més o menys controlades per Marcoma. Si hi hagués novetats abans de les 8, Marta, òbviament tornaríem a connectar amb Xile.
Molt bé, fins després.
Bona tarda.
Vent i fred. Pluges torrencials. Tempestes de sorra. Esforç i cansament. Infern o paradís?
Torna l'esprit de l'Àfrica. Torna el Dakar. La prova més dura de la Terra. I els pilots Repsol hi planten cara. Viu al Dakar a Repsol.com i descobreixi continguts exclusius.
L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
Falta un minut per arribar a 3:15 del vespre. Deixem el Dakar, passem a parlar de futbol, perquè ahir us explicàvem que un partit de tercera territorial va acabar el cap de setmana amb una pallissa brutal. Sorprenia des del primer moment l'absència de presència policial, tot i que la Federació Catalana assegurava que havia demanat ajuda al Departament d'Interior. Això va posar al centre de la polèmica els Mossos d'Esquadra, perquè no havien aparegut al partit. Avui, però, la cosa ha canviat. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Resulta que la sol·licitud de presència policial va sortir de la Federació Catalana, però mai va arribar al Departament d'Interior.
Doncs no, i el problema ha estat una lletra de més en l'adreça del mail. La Federació Catalana de Futbol ha reconegut que es van equivocar quan van escriure l'adreça del correu electrònic dels Mossos. El conseller d'Interior, Joan Saura, ha donat la versió institucional dels Mossos i ha confirmat aquesta errada.
El fet que la Federació ha aclarit aquest mateix matí en relació a si ens havien avisat o no. Nosaltres vam mantenir que no teníem cap avís parlant aquest partit de futbol. Ahir a la reunió de la Comissió Antiviolència es va aclarir perquè el mail que van enviar la Federació als Mossos tenia un error d'adreça. En lloc de gencat, es va posar gent T-CAT.
El comitè de competició de la Federació Catalana es reuneix demà per decidir si expulsen el Badaving de la Lliga. A banda de tenir en compte les agressions, la federació també té en el seu poder les fitxes dels jugadors del Badaving que es van quedar al vestidor i que ja han detectat que algunes d'elles estan falsificades i duplicades. Si finalment la federació no expulsa el Badaving, el seu pròxim rival, el Guinardó, ja ha dit que només jugaran el partit si la Federació Catalana els garanteix la seguretat.
Fa bé la Federació Catalana d'assumir l'errada humana. Van col·locar una lletra de més en una adreça de correu electrònic. El que potser ens hauríem de preguntar és si només enviant un e-mail ja comptaven que apareixeria la policia, sense ni tan sols trucar ni tan sols esperar resposta. I si a sobre t'equivoques en l'adreça, doncs passa el que passa. Ja ho dèiem ahir, al final tot plegat passa quan hi ha gent a l'hospital i quan hi ha gent amb ferides. Ja us hem explicat, us ho dèiem ahir i també avui, que molts dels jugadors d'aquest Badaving són membres dels Boixos Nois, la penya d'ultres que el Barça fa temps que lluita per expulsar. Doncs precisament d'aquest últim punt n'han parlat avui els directius del Barça. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
I és que avui s'ha fet la primera reunió de la Junta Directiva Blaugrana a les noves instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí i el cas Badaving, diguem-ne, que ha estat molt present a la reunió.
Sí, entre altres coses perquè la Junta Directiva del Barça ha fet bandera des del principi de la lluita contra els aficionats violents. No hi ha res decidit, però el club està a l'espera del resultat de la investigació que estan fent els Mossos d'Esquadra. Si es confirma l'agressió i que els autors són socis del Barça, el Barça activaria la comissió de disciplina.
Quizás sí hay algún socio del Barça implicado en estos incidentes tan desagradables y entonces, evidentemente, pues al ser un tema que además ha generado alarma social, creo que sería objeto de la comisión de disciplina.
És la referència que ha fet Joan Laporta després d'aquesta reunió de la Junta Directiva a la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí. Una interpretació dels estatuts permetria, segons fons del club, expulsar aquests socis. Seria tenint en compte que les agressions s'haurien produït en un esdeveniment esportiu i amb la samarreta amb els colors blaugrana.
Doncs veurem què en queda de tot plegat. Primer s'haurà de confirmar que algun club, algun membre dels Boixos Nois i que a més sigui soci del club, soci del Barça, doncs està implicat en aquests aldarulls. Si això és confirmat, veurem què és el que pot fer aquesta comissió antiviolència del club. El del Rosario Central, a la Lliga de Tercera Territorial de futbol, no és l'únic cas d'un equip format majoritàriament per immigrants. Hi ha més exemples, equips de bàsquet o de futbol que juguen en categories territorials catalanes. Hem volgut saber si ells s'han trobat amb algun problema semblant el que us estem explicant aquests dies.
L'equip gironí Xabat està format íntegrament per marroquins i fa dues temporades que juga a la tercera regional. En tot aquest temps han patit incidents racistes, però el president del club, el Hussein Olat, deixa clar que en cap cas s'han barallat els futbolistes, sinó que sempre els problemes els han protagonitzat les aficions.
Racistes, sí, no. Lo que pasa, hi ha problemas, sí que hi ha problemas. A vegades, si jo diguem, una persona sorti o diu una palabra mal, jo no parlo de l'equip. L'equip està totalment bé. Lo que pasa, parlo de fusionat, i jo, els marroquins no aguanten tant. Nosaltres aguantarem, ho sabem que potser que passa aquestes coses.
Els jugadors del Xabat diuen que mai els ha fet por anar a cap camp de futbol, però que sí que s'han trobat que moltes vegades els rivals sol·liciten presència policial quan hi van ells a jugar. El món del bàsquet, en canvi, asseguren que no és gens usual que hi hagi insults o incidents racistes. El primer equip del bàsquet Ciutat Vella l'integren jugadors catalans i de fora i fa quatre temporades que juguen a la primera catalana. Willy Alemany entrena l'equip des de fa anys i mai s'ha trobat amb cap problema d'aquest tipus.
No, no. Suposo que també parleix per l'esport en si. És a dir, en bàsquet és més difícil pel tema de recinte. És menys habitual en el bàsquet que succeeixin aquests fets, que s'esbraven també, estan més a prop, potser hi ha grades en el bàsquet, en el futbol, doncs en aquests terrenys el públic està a l'abast de seguida del jugador que corre per la banda, hi ha un contacte més directe.
De fet, el Club Bàsquet Ciutat Vella des de la seva creació ja ha tingut jugadors immigrants i mai han patit racisme per part dels rivals.
Deixem aquest tema, parlem de l'actualitat del Barça, que a hores d'ara és ben plàcida, tant que les rodes de premsa s'han convertit en una bassa d'oli, amb missatges repetits una vegada i una altra. Tan repetits que de vegades es fa difícil fins i tot arribar a creure-te'ls. Avui, per exemple, abans del partit de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid demà al Camp Nou, Pep Guardiola ha tornat a insistir en el discurs, Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
De prudència, de no ser favorit, d'anar partit a partit, d'anar amb compte, etcètera, etcètera. Tot això després d'haver guanyat 3-1 al Calderón.
Però és que encara no està decidit aquesta eliminatòria. Tothom sabia que tocaria aquest missatge. El dubte era saber en quina versió el sentiríem. Guardiola va dir a Pamplona que havien jugat amb foc. Avui ha afegit que si juguen com els primers minuts de la segona part al Sàdar, l'Atlètic de Madrid és ben capaç de remuntar. Si hi ha algun equip capaç de fer-ho, és el Matalassé.
Que ens han posat el partit en una hora extraordinària perquè la gent vingui a les 10 de la nit, a veure si la pròxima vegada la posa una mica més tard, i la possibilitat d'entrar a quarts de final. Si hi ha un equip perillós en aquest sentit, i no ho dic ara per donar la importància al partit que la té i molta, sinó pel fet de que la història amb uns Barça i de Madrid així ho diu en els últims anys, que són resultats imprevistos, molt alts, en què pot passar qualsevol cosa i és un... que té suficients arguments, suficients bons jugadors com per estar molt al tanto.
Guardiola no ha donat pistes sobre l'equip de demà contra l'Atlètic de Madrid, però sí que ha deixat entreveure que seguirà les rotacions. És probable que homes importants com Messi i Alves quedin fora de la convocatòria. La convocatòria no la sabrem fins demà, després, al migdia, perquè l'equip fa el procés habitual quan juga al Camp Nou, s'entrena al matí, dinant plegats i cap a casa. A 9:15 estan citats a l'estadi.
I el rival del Barça en aquests vuitens de final de la Copa, l'Atlètic de Madrid, que arribarà demà, el mateix dia del partit, a Barcelona, enmig d'una crisi galopant. Aquest matí hi ha hagut visita del president a l'entrenament, reunió general al vestidor, defensa pública de l'entrenador i baixa de crac a la convocatòria. Anem a Madrid. Toni Rigal, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Has tingut un matí complet avui a l'entrenament de l'Atlètic, no?
Doncs sí, un matí que ha començat amb una reunió del president amb la plantilla. Després d'haver encaixat tres derrotes als tres primers partits oficials de l'any, Enrique Cerezo ha instat els jugadors a redoblar esforços per reaccionar al Camp Nou, ha donat suport a Javier Aguirre i ha anunciat que demà no serà a la llotja del Camp Nou. Al final de la reunió, tant Cerezo com Aguirre han intentat transmetre imatge d'unió i l'entrenador s'ha referit a la trobada amb aquestes paraules.
Y yo creo que el vestuario es el primer consciente de que estamos en el 2009, pues estamos jugando mal y no nos han salido nada. Y el presi vino a eso, a decir, bueno, jóvenes, esto, vamos a pelear mañana la Copa. Y pase lo que pase, en Almería hay que dejarse la piel y la segunda parte de la liga afrontarla con la mayor de las de los profesionalismos de la, lo que merece el Atlético de Madrid.
L'Atlètic de Madrid acudirà al Camp Nou amb quatre absències de teòrics titulars. La més rellevant, la de Forlán, a qui Aguirre dona descans. A més, són baixa Maxi per lesió i Manix i Eitinga per sanció. En canvi, el Kun Agüero serà titular i Coupé tornarà a la porteria.
Gràcies, Toni. De seguida tornem a Madrid, però tornant a la reunió de la Junta Directiva del Barça, a banda de tractar del tema Badabing, Jordi, han aprofitat per fer una visita a les instal·lacions que els jugadors de Guardiola utilitzaran a partir d'aquest dilluns.
La millor ciutat esportiva del món, en paraules del president Joan Laporta, això sí, la millor ciutat esportiva del món per al futbol base. El club s'ha gastat més de 2 milions d'euros els últims mesos per satisfer les necessitats plantejades per Guardiola. La inversió total supera els 77 milions. Al setembre del 2000 es va posar la primera pedra amb Joan Gaspart a la presidència. En un principi eren unes instal·lacions pensades només per als equips base, però Guardiola ho ha canviat tot.
Vam pensar que havia de ser una ciutat esportiva destinada especialment al futbol base. I per tant, doncs, el fet del plantejament que ens fa l'entrenador a principis de temporada ha estat el detonant pel qual doncs, hem hagut de fer aquestes diguem-ne, adequacions a les necessitats de tot un primer equip de futbol del Barça.
La Porta s'esforça a enviar un missatge de prudència, tot i el bon moment de l'equip. L'ha repetit tantes vegades que avui, quan li han preguntat per la possibilitat de guanyar el conegut com el triplet, les tres grans competicions, s'ha produït el moment divertit de la roda de premsa.
Yo es que creo que no tenemos que caer en la trampa de hablar de tripletes, de tréboles y de todo lo que sean tríos. O sea, no. Ya está, ya lo he contestado. Ya está.
Yo creo que estaba pensando en póker.
Podría ser.
En fi, a banda d'això, el directiu Jordi Torrent, un dels últims a incorporar-se a la Junta Directiva, és el nou responsable de les seccions d'hoquei i de futbol sala.
A l'Espanyol també pendents del partit de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei. Demà, Montjuïc contra el Poli Ejido. Després de perdre 3-2 a Andalusia, ha aparegut a l'entorn blanquiblau un debat d'aquells difícils d'interpretar. El que dubta sobre si en la situació actual de l'equip de Mané és millor seguir a la Copa o quedar eliminats demà. Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Si fem cas dels membres de l'equip blanquiblau, no hi ha debat.
En absolut, no hi ha debat. El tècnic Mané ni se li passa pel cap. No renuncia a la Copa ni vol que ho facin els jugadors.
Un professional debe disfrutar cada uno de los partidos, a pesar de que en muchos momentos pues, la situación se cruza por el resultado, por una actuación mala, pero son momentos, yo creo que disfrutar el que se dedica a esto. Si no le gusta el fútbol, es mejor que lo deje. O sea, tiene que jugar todos los partidos con, bueno, pues pensando en ganar, pensando en tener una muy buena actuación, pensando en agradar.
Cristian Álvarez serà demà el porter titular a la Copa. L'argentí, en la línia del que diu Mané, no entén que hi hagi qui pensi que és millor quedar fora de la Copa, tenint en compte que el pròxim rival seria molt probablement el Barça.
Hay que tener otra mentalidad, ¿no? Igualmente, no creo que la afición piense eso, creo que... La mentalidad tiene que ser ganadora. Nosotros somos un equipo también importante en la liga y me parece que no le tenemos que tener miedo a nadie, al contrario.
Cristian Álvarez admet que no li va agradar veure's a la banqueta al partit d'anada contra el Poli Ejido. El porter argentí només ha jugat 4 partits amb l'Espanyol, 2 a la Copa del Rei i 2 a la Copa Catalunya.
Demà, òbviament, a Catalunya Ràdio, molt pendents dels partits de tornada d'aquests vuitens de final de la Copa del Rei, tant del de l'Espanyol com del Barça, que juga després. 5 minuts per arribar a les 8. Hem de tornar a Madrid perquè allà segueixen els problemes per Ramon Calderón. D'una banda, avui el diari Marca assegura que el president blanc va adulterar l'assemblea de compromissaris que al desembre, Toni, va aprovar els comptes del Club Blanc.
Segons el diari Marca, la directiva que encapçala Ramon Calderón va manipular la composició de l'assemblea del dia 7 de desembre i va adulterar el resultat de les votacions. El Madrid ha contestat amb una nota oficial que ha llegit un dels directors generals, Luis Bárcena, on s'assenyala que el club ha obert una investigació i que la comissió social expulsarà els socis implicats en aquestes irregularitats. Des d'alguns sectors de l'oposició s'ha anunciat la impugnació de l'assemblea, mentre un dels grups opositors, la plataforma blanca, demana la convocatòria d'eleccions a final de temporada.
Això, Toni, d'una banda. De l'altra, l'enrenou de quin jugador, si Huntelaar o Las Diarra s'ha d'inscriure a la Lliga de Campions, continua. Avui, el comitè d'apel·lació de la UEFA ha insistit que el Madrid haurà de triar o l'un o l'altre.
El comitè d'apel·lació ha rebutjat el recurs del Madrid per poder inscriure Lasana Diarra i Huntelaar a la Champions. El Madrid havia presentat recurs contra la decisió del comitè de competició de rebutjar la inscripció dels dos jugadors perquè tant Lasana Diarra com Huntelaar havien jugat amb els seus anteriors equips a la Copa de la UEFA. A partir d'ara, el Madrid té una última via, presentar recurs davant el Tribunal d'Arbitratge Esportiu, el TAS, que determinarà de forma definitiva si pot inscriure els dos jugadors. En cas contrari, Juan de Ramos haurà de formalitzar la inscripció d'un dels dos jugadors.
Gràcies, Toni. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Falten 3 minuts per arribar a les 8 del vespre. Ens demana pas des de Xile la Marta García i em fa l'efecte. Marta, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Que no són bones notícies, no tenen a veure amb Marcoma, però no són bones notícies, eh?
Gens ni mica. Cristóbal Guerrero, un pilot de 48 anys, és andalús, tot i que l'equip Epsilon, un equip català, li fa l'assistència, ha tingut un accident en el quilòmetre 160 d'aquesta desena etapa, la que està sobre Copiapó. El participant l'han traslladat a l'hospital de Copiapó, està en coma i ara mateix li estan fent més proves mèdiques. La família ja està avisada. L'Iritrac ha alertat d'aquesta caiguda a les 12:38 hora d'ací i a la 1:06 ha arribat l'helicòpter 28 minuts de start per traslladar-lo, com dèiem, a l'hospital. Cristóbal Guerrero està en coma, tot i que li estan fent més proves mèdiques.
Doncs veurem quina és l'evolució, esperem que sigui positiva. Gràcies, Marta, bona tarda.
Bona vesprada.
L'esport al punt. Edició vespre.
Aquest any no et pot tornar a passar.
Contracta l'assegurança del cotxe amb Rigel i tindràs fins a un 65% de bonificació.
Assistència en carretera des del quilòmetre zero.
Peritatge en menys de 24 hores.
Lliure elecció de taller.
Assegurança gratuïta d'emergències per la llar i molts més avantatges.
I ara des dels 21 anys.
Truca ara a Rigel i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe.
902 30 30 76. 902 30 30 76.
Hola. Este es el contestador automático de la humilde morada de Ramiro Benítez. En este momento no estoy en casa, ni lo estaré por una temporada. Ando tras la estela de mi amigo Pancho. Le siento muy cerca, casi le huelo. Voy a recuperar lo que es mío, mi tesoro.
Este jueves vote en la primitiva. Un único acertante podría ganar 5.600.000 euros.
Y el sábado, 8.500.000 euros.
La primitiva, que la suerte te acompañe.
Aquest any ens hem d'organitzar. Al febrer, rebut de l'assegurança del cotxe. A l'abril, la contribució. Més electricitat, aigua, gas...
Para. Tranquil, que jo ja ho tinc tot controlat amb el rebut Tranquil·litat de Caixa Terrassa, que ens permet agrupar tots els rebuts en un únic pagament mensual.
Com si fos una tarifa plana?
Exacte. I ara, organització. Al febrer, a París...
Amb el rebut Tranquil·litat de Caixa Terrassa, agrupa tots els teus rebuts en un únic pagament mensual i constant. I guanya tranquil·litat cada mes. Informa't a qualsevol oficina o al nostre web, caixaterrassa.es. Caixa Terrassa. Estem per tu.
L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
D'aquí a 45 segons seran les 8 del vespre. Raúl Baena, aquell jugador que va deixar el Barça per anar-se'n al futbol base de l'Espanyol, ha estat condemnat a pagar 500.000 d'euros al club blaugrana. Avui s'ha sabut la sentència després del judici entre les dues parts. El Barça reclamava a Raúl Baena 3.500.000 d'euros perquè entenia que no va respectar el que estava firmat, el pagament de la clàusula de rescisió, quan va decidir deixar el Barça i fitxar per l'Espanyol. Finalment, però, la sentència condemna Baena a pagar-ne una setena part, 500.000 d'euros. Una quantitat, però, que l'advocat de Baena continua considerant excessiva i anuncien que pensen recórrer a l'Audiència Provincial de Barcelona i, si cal, també al Tribunal Suprem. Veurem què en queda de tot plegat. Ho deixem aquí, són les 8. Gràcies, bona tarda.